Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran, que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
L'Iran ha continuat atacant un dels països del Golf Pèrsic aliats de Washington, els Emirats Àrabs Units. Per segon dia consecutiu ha llançat míssils i drons, però el sistema de defensa aèria els ha neutralitzat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Les Canàries acolliran el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. El govern espanyol accepta la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell, que està greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, on es troba ara.
Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat dissabte en ple carrer. Després del debat obert sobre la inseguretat a Catalunya per aquest crim i un altre a Barcelona, el govern aposta per reforçar el pla d'AGA, l'operatiu per retirar armes blanques de la via pública.
El govern mou fitxa per simplificar la planificació urbanística als pobles petits i facilitar-hi la creació d'habitatges. L'executiu ha aprovat un decret que redueix la burocràcia en aquesta matèria als municipis de menys habitants que ho reclamaven de feia temps. Ara podran habilitar granges i magatzems abandonats com a noves llars.
La plataforma 3CAT rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Els guardons es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. Els musicals The Lost Boys i Smigadon lideren amb 12 candidatures cadascun les nominacions de la 79a edició dels Premis Tony. Els principals guardons de teatre Broadway s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York.
L'adaptació de la pel·lícula de vampirs dels anys 80, Joves Ocults, ha arrasat en l'anunci de les candidatures dels Tony, ja que opta a les categories clau, entre les quals hi ha millor nou musical, millor direcció i millor coreografia, a més de múltiples nominacions en les categories d'interpretació. L'altre musical més nominat, Smigadon, és l'adaptació en teatre de la sèrie d'Apple TV que fa broma sobre el gènere. A més d'aquests dos nous títols, dues reposicions de musicals, Ragtime i The Rocky Horror Show, han obtingut respectivament 11 i 9 candidatures. Dels Premis Tony d'aquest any també destaca la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe, famós per interpretar Harry Potter a la saga cinematogràfica. És candidat com a millor actor protagonista per l'obra de teatre Every Brilliant Thing. Té com a rivals, entre d'altres, Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
La segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, el modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
En motor, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit la presentació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es disputarà la setmana vinent al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El conseller delegat de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, s'ha mostrat convençut que acabaran firmant amb els equips el nou contracte reglamentari per al període 2027-2031.
Fins aquí les notícies. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
A Catalunya Ràdio... Postdates. El caminant podia imaginar-se que el món existia encara, que estava tot just formant-se. De Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 93-201-7474 i tenim ara mateix, i li diem bona nit, a la Claudina des de la Granada del Penedès. Bona nit.
Si ho sento una miqueta fluix, si m'ho podeu apujar.
Avui no ets la primera que ens ho dius? No sé què està passant. L'Oriol ho està intentant arreglar, en principi, hauries de sentir-nos bé.
Sí, ja ho sento més bé, em sembla.
Vinga.
Mira, era per aquesta senyora que estava preocupada per les rates i els ratolins i això. No són gaire perillosos, sinó han agafat el virus, i la majoria no el porten de virus.
Les rates, vols dir,
eh? I a més, també té que ser un virus que també ens perjudiqui amb naltros, vull dir, que tranquil·la.
Que tranquil·la, m'entens? Molt bé, Claudina.
Sí.
Bé, molt bon missatge.
I llavors, això sí, fruit i verdura, doncs a raig d'aixeta i ja està. Ben net i ja està.
I no cal preocupar-se més del compte, no?
Això sempre, eh? No. Jo una vegada vaig agafar d'un ratolí, es havia mort la gata, hi havia els cereals oberts a la taula, va entrar del pati un ratolí, vaig agafar bastanta febre, però res de l'altre món, antibiòtics i avall, perquè no tenia cap virus perillós ni res.
Ja, però no et van dir el nom del que vas agafar?
No, vull... No. Home... Depèn, devia... però vull dir, no era res perillós. Vull dir, perquè no són nets i això, segons, però bueno, tampoc tenen virus perillosos ni res, la majoria.
Ja, molt bé.
I ara ja ho estan investigant, tot això, on te l'han agafat, i com que estan allà tancats i molt junts amb un barco, doncs pues mira, s'encomena més ràpidament hi ha algú que s'encomeni.
Clar. Molt bé, Claudina.
I tranquil·la, doncs... que tota la humanitat que vivim des del principi amb els virus.
Sí, això està clar. Doncs gràcies pel teu missatge.
Vale.
Que vagi
Adéu.
Bé. Bona nit. L'Esteve, des de Manresa, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Què tal, Esteve?
Marta.
Sí, senyor. Present, aquí estic.
Molt de gust de parlar amb tu.
Igualment, més el gust meu. Com
aviam
està?
Truco des de Manresa. Primer per felicitar a la Mercè Ferrer, que ha fet un concurs de Trapa'm si pots.
Sí.
Impressionant.
Carai.
I era per felicitar-lo.
Molt bé.
I després, per demanar, aviam si em podeu posar algun dia, alguna hora, una cançó dels Beatles de fa 60 anys, que és For No One, que la canta el Paul McCartney.
For No One, molt bé.
For No One.
Perfecte. Apuntat queda, Esteve.
Molt bé.
I les felicitacions a la Mercè Ferrer, doncs. Que...
Ah, és el mateix.
Molt bé. Moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Trobo que tenim uns oients que segueixen molt aquest concurs a l'Atrapen si pots, no? Sí, potser podíem buscar aquesta dona que ha guanyat i que està tothom tan content, a veure si la podem felicitar un dia en directe. Mira, són aquelles coses... Perquè veig que molta gent en fa referència, uns perquè s'enfaden, els altres perquè no... Si tanta gent la veu, potser seria una bona idea, mira, aquelles coses. Quina música diu que ha demanat? Quina música? Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. See nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. Doncs mira, és demanar una cosa i per art de màgia l'Oriol la troba i la posem. O sigui que l'Esteve de Manresa, espero que li hagi agradat, que segur, perquè si l'ha demanat és que li agradava la cançó. Va, que us dic algunes preguntes que tenim encara a la llista i que no tenen resposta, a veure si algú s'anima, algú hi pensa i vol donar una volta i ens vol contestar. Per exemple, l'Aleix des d'Esparreguera ens demanava per què cruixen els artells de les mans. En Josep des del Parc Güell a Barcelona encara ningú ha contestat com es pot desimentar un tornavís. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, quina és la professió més ben pagada? Encara ningú ha respost a aquesta pregunta. En Felip, des de Gramunt, ens va demanar un dia per què les bosses de plàstic dels supermercats s'han de pagar si porten impresa la publicitat. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens deia i ens demanava quan és la temporada de les garoines. Diu, pot ser que s'hagi avançat al llarg dels anys, perquè ella recordava, crec que va explicar, que n'havia menjat a l'agost i que ara això, normalment la temporada, és força abans del mes d'agost. I en Jaume, des d'Igualada, ens va dir un dia enfadat, diu, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I ell vol saber, si vas a la taquilla a comprar l'entrada, per què, quina és la raó que et cobren aquest 1,50 € de gestió, si no cal gestionar res si tu estàs allà davant de la taquilla i estàs comprant l'entrada. Tot això són preguntes que encara no tenen resposta i podeu pensar. I si mentrestant, mentre hi penseu, voleu fer una excursió, jo crec que és una bona hora per prendre nota.
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
camins, que fem, com sempre, amb en Gerard López. Bona nit, Gerard.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, amb camins que no s'esvaeixen.
No, no, ens agrada, bueno, que no s'esvaeixin.
De vegades n'hi ha algun que ja es va perdent.
Que desapareix, que desapareix. Però no, tu ens proposes coses que són reals i existeixen. Per tant, on vols anar aquesta setmana?
Mira, et proposo que anem a la Garrotxa, al Puig de Calm, que com ho veus?
Home, bé. Home, és gran, això, eh?
Que sí.
És una cosa...
Una cosa digna.
Digna.
Recordem, la gent, estem parlant del Puig de Calm, no del Puig Mal, perquè de vegades hi ha gent
es
que...
Es confon
una miqueta. Farem el cim de la Vall d'en Bas, que és una subcomarca de la Garrotxa. Sortirem del Coll de Bracons, un coll que fa frontera entre dues comarques, la mateixa Garrotxa, evidentment, i Osona. Com ho veus, bé?
En principi bé, però ja saps que jo necessito dades i que després ja en parlarem.
Doncs vinga, apunti. Recorregut, anar i tornar, uns 9,3 quilòmetres, 9 quilòmetres i mig, posa, va.
Mm, val? No, 9 i mig, d'acord.
3-4 horetes, la típica excursió que fas abans d'anar a dinar,
sí.
O dinar allà dalt, a dalt del cim, depèn, i el desnivell compta uns 400 metres, val?
Ja no són 900, tampoc són 150, vaja.
Val,
bé,
sí.
Terme mig, molt bé.
I la ruta no és circular, tal com la plantegem aquí. Evidentment, hi ha moltes rutes que poden ser circulars, la que nosaltres farem ara no és circular, és anar i tornar pel mateix caminet.
Molt bé. No passa res.
No, no.
Ho superarem.
Vinga. Tens les dades, ja.
Sí.
Bé? Sí? Aprovat?
M'hi atreveixo, va.
Sàpigues que és una sortida que dona bons fruits en relació, bàsicament, al que seria l'esforç que et demana, perquè té poc desnivell, és un camí agraït, és fresc.
Això és important, ja. Comença a ser important.
Comença ja a apuntar maneres al temps, per tant, anirà bé. Ens recompensa amb unes panoràmiques ultrafermes, com sempre dic, eh? I a canvi de superar un desnivell que és suau i que només ens complica potser en alguns trams, sí, en alguns sí. Però bé, és força apte per tothom, mínimament acostumat a caminar una miqueta, i suposa un bon repte per als que no es mouen del sofà.
Doncs està bé, també, tenir reptes els que no es mouen del sofà, molt bé.
Evidentment, és una excursió telescòpica, que en dic jo. Es pot allargar més o menys, pots fer més muntanyes o menys de la Vall d'en Bas, però la proposta que us plantegem aquí, insisteixo, és més modesta. Es centra només en la matinal clàssica, que seria un Bracons-Puig de Calm, per entendre'ns. És una excursió molt habitual entre els habitants de les valls de banda i banda de Bracons, que serien les valls de la Vall del Gès i la Vall d'en Bas.
Molt bé. I en aquest coll de Bracons, com hi arribem?
Gran pregunta. Ara tothom el coneix una mica, ho ha passat, no?, pel túnel de Bracons.
Sí.
El túnel de Bracons, sí. Anem-hi. Entres per un forat des de la Garrotxa i, paf, apareixes per l'altra banda del forat, a l'altra banda de la muntanya, a Osona.
A Osona.
Màgia. Però sobre el túnel de Bracons hi ha també la carretera antiga, la carretera vella, que era la clàssica carretera de la bola, que se'n deia, que és un petit nucli que hi ha tocat al coll, a sota, no? Era una carretera que es menjava tota la muntanya amb patates, molt estreta, carregadíssima de revolts, feien ral·lis, també, i tenia un traçat a l'antiga. La carretera superava la serralada anant a buscar el punt més baix del coll, que és, evidentment, el Coll de Bracons.
Per tant, entenc, m'estàs dient que anem al Coll de Bracons per aquesta carretera antiga de Bracons?
Sí, senyora. També coneguda, com deia, la carretera de la Bola, és una carretera que sempre, atenció, he sentit a dir-ho això, que es va fer seguint el traçat d'un burro.
Ah, sí?
Sí, sí. Tot el recorregut, els revolts, els va marcar un burro, perquè es veu, no sé, pot ser una pregunta, per als ignorants, que saben guiar-se molt bé els burros.
I, ah, sí?
Sí, i tenen un instint per trobar la via més ràpida, més directa, per anar a un punt. I això els humans ho aprofitaven el talent del burro.
Mira tu.
Del ruc, de l'asa, del macho.
I aquí diem burro, la persona que sap pensar i que no sap decidir, no?
Marcaven els traçats.
Doncs imagina't si eren importants. Va.
Sí, no sé, el burro sóc jo i m'han enredat, explicant-me això.
A veure si algú sap.
Però,
és una bona pregunta del programa,
sí,
d'ignorants,
Jo ho he sentit a dir tota la vida, això, que la carretera de la Bola la va, entre cometes, dissenyar
un burro.
Un ruc, sí, sí.
Un ruc català. Un ruc català. Escolta'm, això vol dir que per arribar al coll ens hem de menjar, això que deies, tot aquest tram que va dissenyar el burro?
Depèn, perquè aquí hi ha un secret. Si pugem des de la Garrotxa, des de la banda garrotxina, sí. Haurem d'anar per aquesta carretera. Hem d'anar a buscar la carretera des de Joanetes, per entendre'ns, d'acord? Des de la Vall d'en Bas. I amunt per la carretera de la Bola fins al coll. Per tant, ja us ho diem ara. Si voleu pujar al coll per la banda de la Garrotxa, diguem que el túnel no ha suposat cap millora, d'acord? en el temps de viatge. És el mateix.
I si anem per l'altra banda?
Si veniu d'Osona, la carretera nova sí que suposa un acostament, perquè podeu agafar una sortida que hi ha just abans d'entrar al túnel i que ja us deixa molt, molt a la vora, el nucli de la bola. De fet, us deixa a la bola i, per tant, d'aquí només heu de fer un tros petitet de carretera, que és el tram final.
Clar.
I ara, Marta, m'imagino que em diràs, home, doncs els que pugen de la Garrotxa el que poden fer és creuar el túnel, clar, anar a buscar aquesta sortida.
Sí.
Doncs no.
Ah, no?
Perquè és una sortida que només està encarada per la banda osonenca.
Ah, d'acord.
Per tant, només poden la poden agafar els que venen d'Osona. És una sortida mutilada. Imagina els de la Garrotxa.
Garrotxa. Veus? Aquesta no la sabia. En doncs tot cas, vinguem del sud o vinguem del nord, el que hem de fer és pujar al Coll de Bracons.
Sí, senyora. És un bon coll, bonic, i un cop al coll aparquem el cotxe allà mateix, al voral de la carretera, i quan ja hem aparcat, primer ja podem gaudir de vistes de la Garrotxa, des de Bracons, i estampes de les dues bandes de la comarca. T'he de dir, personalment, que per mi són més guais les garrotxines que no pas les osonenques, des d'aquest punt.
Des d'aquest lloc. Molt bé, que ningú s'enfadi. Molt bé.
I ja veureu que allà, al mateix Coll de Bracons, on la carretera fa aquest canvi típic de vessant, quan és un coll, no?, que puja i baixa, no?, canvi de pendent, surt el camí que ens porta a Puigcercalm. I allà mateix veureu que és una bonica ruta que connecta el marge esquerre de la carretera, que és el marge dret si estem venint des de la Garrotxa. Caminem? Som-hi?
Som-hi.
Doncs vinga, va, endavant, amunt! Un moment! Espera, aturem-nos.
Ara què passa, Gerard? A veure.
Que només de començar topem amb un gran problema. Tu ho deies així?
A veure.
No comencem bé.
Un gran problema, per què? Perquè si ens acabes de dir que el camí surt allà mateix, al costat de la carretera...
És que hi ha un gran problema. El camí... sí, està allà mateix, d'acord, a la carretera. Però no està a l'altura de la carretera.
Ah, no?
D'acord? No, està al capdamunt d'un marge, val?
Com que al capdamunt d'un marge?
Sí, només de començar t'has d'enfilar per una paret de pedra, que deuen ser uns 7 o 8 metres,
no.
I has d'anar a buscar el camí que el tens a sobre, m'entens?
Sí.
Jo diria que aquest és el tros més complicat de la ruta.
Sí, m'estàs dient que és el moment més complicat, ja són els primers 10 metres, això? Comencem així, l'excursió?
Sí, comencem així.
Oi, Gerard, eh?
Però es fan bé, eh?
Vull dir, sí, pujar una paret
no,
es fa bé, eh?
No has de grimpar gaire, eh? Pots anar pel cantó fent alguna mica... No, ja veuràs, es pot fer.
Sí.
Però sí que és veritat que aquell tros, dius, home, comencem forts, no? Ja només...
Doncs sí, ja m'has espantat. M'has espantat, ja.
En fi, no, es pot fer bé, de veritat, eh? És una mica més alçat i ja està. I a partir d'aquí, un cop a dalt, el camí se'ns obre recte, planer, bosc endins, i és absolutament assequible. És una via de muntanya sota bosc molt ben marcada. I ara comença, la màgia de la fageda.
De la fageda.
És meravellós, perquè mica en mica ens anem enfilant entre faigs que no amaguen... saps allò que amaguen els seus capricis i treballs amb les arrels?
Amb
que
sí, sembla, sí, sí, són preciosos.
No sé si comparteixes la següent reflexió, Marta, però jo diria que les arrels del faig, les que queden a la superfície, a peu de tronc, són com... Per mi és com hipnotitzadora. És com una guerra d'intestins grisos, saps què vull dir?
Ai, però no ho diguis així.
Sí, que s'hagin de començar a moure. No, no et passa?
Sí, però jo amb intestins no, eh? No, o sigui, hipnòtic potser sí.
Sí, no sé. Sleepy Hollow era aquella pel·lícula que els arbres menjaven.
Els arbres es movien i es menjaven.
Sí. En fi, el primer tram ho farem així, sota aquestes ombres de boscos de faig i arrels intestinals. El camí no té pèrdua, perquè, insisteixo, està molt, molt fressat. I de mica en mica anem guanyant alçada, anem vorejant els tosells, que són dos petits cims, el tosell, i els deixarem a la nostra dreta. Sempre t'hi pots arribar, si vols, el tosell. Allò, sí. Va, faig una escapada, pujo al petit cim del tosell que
I
tinc
al costat. I torno a baixar.
Sí, val molt la pena. I, de fet, de seguida ens apareixerà un trencant a la dreta que ens dona opció de pujar-hi. Dius, vols pujar aquí? Va, puc perdre una estona a fer-ho. De fet, hi ha la possibilitat de pujar al Puigcercalm per aquesta via, pels tosells, que se'n diuen.
Ah, sí?
Sí.
Que deu ser més complicada.
Jo no ho he fet.
No,
no, no, he fet, no,
no, si tu no ho has fet, és que deu ser complicada.
No,
o sí.
Però es pot fer, perquè existeix.
D'acord, ho tenim en compte.
Avui, però, en aquesta ocasió, tirem recte per la ruta clàssica i al cap de gairebé un quilòmetre i mig de recorregut arribarem a un punt que és clau, que és un encreuament de camins, que és el del Coll de Sant Bartomeu, que ens saluda amb un bonic rètol amb tres opcions. I aquí, Marta, tome nota.
Què?
Has de fer una tria.
Ah, sí?
Clar, sempre, no falla mai.
A veure.
Escolta bé, a veure si encertes l'opció bona, eh? 1. Aquí podem continuar recte i començar baixant sentit nord cap a Sant Bartomeu de Cubildasses. Això és una ermita, podries veure, romànic del segle XI-XII.
Això és una opció, molt bé.
Una opció, Sant Bartomeu de Cubildasses. Dos. Podem tirar cap a l'esquerra, anirem cap a l'oest, cap al Pic de l'Àliga, que és un altre cim també molt bonic que hi ha a la zona. Opció 3, podem agafar el trencant de la dreta, que ens portarà cap a un punt clau, la Font Tornadissa. Marta, tries una església...
un cim...
o una font.
I un d'aquests tres és el bo, eh?
Correcte. Quin és el que ens portaria
clar,
cap
jo
al Puigsacalm?
Jo et diria... És que no ho sé. Jo aniria a la font, diguem, per si un cas...
Molt bé, sí, senyor.
No sé, la font em serveix d'alguna cosa.
Correcte, cap a la font, tornadissa. Som-hi! Ximpom, ximpom. Ara aquest segon tram, cap a la font, continua per l'ombra i més o menys es manté en sentit nord. Caminem, com no, entre més fageda. Creuem torrents, més o menys secs, depèn de l'època.
Sí.
Aquest hivern no, anaven bastant farcits. I atenció, perquè ara el camí és més ample, és més planer, i al cap de no res ens trobarem a la nostra esquerra un petit regueró i més amunt, amagada sota l'ombra, l'esperada font, la Font Tornadissa. És un clàssic. És un punt de referència pels excursionistes, és un lloc perfecte per aturar-se a mig camí i menjar alguna cosa, sempre, això sí, amb el permís de les vaques.
Ah, que te les trobes per allà.
Sí, et deixen l'entorn enfangat. I el fang de les vaques ja saps de què és, no?
Sí.
De què està fet, oi?
Una mica sí. M'ho puc... puc olorar-ho i tot, gairebé.
Sí, doncs ensuma fort. Per cert, ara parlem d'aquest indret. Recordo una de les vegades que hi vaig anar, que vaig descobrir una mosca que en diuen la mosca borriquera, o mosca de ruc, o mosca d'asa.
Sí.
Que és una mosca, com diu el nom, que emprenyen bàsicament els ases i els rucs. I amb un amic meu se li va posar la mosca dins l'orella, mai millor.
Ah, no m'ho diguis,
sí,
això.
Sí, i no hi havia manera de treure-li. I se li havia d'escapçar el cap o una cosa... No, hi havia allò, un debat intern amb aquest
per
punt.
Per favor,
la... sí, sí,
va acabar
sí,
bé el tema?
Va acabar bé, per la mosca no.
No, mosca no, jo dic pel teu amic.
El meu amic sí, encara diu tonteries.
Oh, una mosca dins l'orella, no, sí, ara sí, aquesta sí. Imatge no me la puc...
I era borriquera, no sé, va ser...
No, vull ni que me les presentin. No, sigui, no, és que ara m'ha quedat aquesta imatge aquí, que me l'has de treure. Ui. Quan som a aquesta font ja hem arribat, o què passa?
No encara, no. però farem un canvi d'escenari. Ens queda un últim tram que farem al descobert, que se'n diu els Rasos de Manté, que són unes pastures amb força pendent situades sobre la font mateixa, allà mateix, no? Rasos de Manté. Important, com que els arbres ara no ens tapen el paisatge i els rasos de Manté donen el vessant nord, atenció, perquè a partir d'aquí se'ns mostra una fermíssima panoràmica prepirinenca.
Oh. Després de la mosca, com a mínim, tinc un paisatge al davant.
I més bestiar, eh que sí?
També.
Però ja veuràs aquí, ja es diu, oh, que guai, perquè sota nostra el Prepirineu boscós amb vena, eh? Una part del Vidranès, amb vidrà al fons, també, juntament amb un tros del Bisaure, una perspectiva lateral de la Serra de Bellmunt, el primer plec de Com Déu Mana del Prepirineu al nord de la Plana de Vic, i tot això ja amb el Pirineu pròpiament dit de fons, que aquests dies encara llueix amb força mantell blanc, dintre de tot.
Sí,
eh?
Sí.
Creuarem les pastures, que ja t'aviso, que són força inclinades, val? No són planeres. I anirem a buscar les tanques que tenim a l'altra banda dels prats, que, Marta, t'hi trobes ja una mica?
Home, jo amb la música aquesta que has triat, jo trobo que és com idíl·lic i tot.
Sí, molt idíl·lic, molt idíl·lic.
No?
Mira, sí, ho és, eh?
Però
els que hi han de pujar cada dia, allà, amb el camió per camins de carro boteruts a recollir i controlar el bestiar, no sé si ho tenen tan idíl·lic.
Segur que no.
Perquè això ho veus, també. Però és com tot, no? Si vas al cap de setmana, és meravellós. Els que hi treballen cada dia...
No és tan idíl·lic, està
no
clar.
No és tan idíl·lic. Però bé, en tot cas, tens raó. Mai està de més gaudir d'aquest racó que a l'estiu té l'herba rostida i recremada. Això també és veritat. I a l'hivern te'l pots trobar nevat. Opcions que el servidor s'ha trobat en els dos extrems.
Les dues èpoques de l'any.
I realment és molt, molt bonic. I un cop observat l'entorn, només cal anar resseguint la tanca amunt i vas a buscar una porteta que ens deixa encarrilets ja ara sí a prop de la carena del Puigsacalm. A partir d'aquí, encarem la tercera i última fase. Entrem a una altra zona de prats i de pastures coneguda com els Rasos de Civaderes. I tornem-hi.
I què? A partir d'aquí, què? Més
paisatge.
Més paisatge, va.
flors, viola, romaní, combinarem trossets de bosc amb trams de prat. És un tram molt agraït per diversos motius. Pu, perquè tens panoràmiques molt guapes del Pirineu mentre vas caminant. Les tens allà. Perquè camines pel vessant nord i perquè és força planer. Ara sí, ja estem molt a Carena, ja no puges gaire bé, oi? I perquè estem molt a prop d'això, de Carena. Per tant, sempre pots fer quatre passes, treure el cap per alguna balconada que et deixa veure l'altra vessant, la del sud. Per tant, també pots veure la vall del Pas, que la tens a sota.
Clar. I això, a quina altitud estem?
Mira, entre 1.300 i 1.400.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí.
És el que et deia, és un tros molt bonic. Ara tens prat, ara arbres, ara pastures, ara quatre arbres més, i vas caminant per allà, el Pirineu de fons, i re, Marta, al cap d'uns pocs minuts, quan ja estem novament sota bosc, arribem a la falda del cim, del tronet final. Abans, però, trobem l'últim encreuament d'aquesta ruta, el que ens porta fins a Santa Magdalena, també molt conegut, per un pas molt nostrat, si més no pel nom, el pas dels burros.
El pas dels burros, ara, sí.
Sí, sí. I ja està. I a partir d'aquí, fet l'encreuament, per fer cim, només cal enfilar un últim tram, que és força dret, no t'ho negaré, i super, però és petit, eh? És el típic tros que qui ha decidit anar-hi en bicicleta, dius, ostres, ara, ens carreguem la bici sobre,
perquè
vull pujar fins a dalt, no? Però superes aquest tronet final i res, pocs metres, i voilà. Ja hem arribat, ja hi som.
Sí, sí, aplaudiments, perquè això és impossible d'arribar-hi.
Home, sí, 1.512 metres.
Déu-n'hi-do.
Vistes 360 graus i una màquina amb papers del seu torn per accedir a dalt de tot del cim.
Què m'estàs dient? Que hi ha una gentada aquí?
No, ara exagero una miqueta, però Déu-n'hi-do, perquè sempre hi ha molts rostres pàl·lids, saps què vull dir? I al final has de fer com cua. Com és habitual, dalt del cim hi trobarem gent menjant o fent-s'hi fotografies, una senyera, que no falti, alguna bicicleta d'aquestes que et deia, que es quedava a pocs metres de l'objectiu, la típica creu, que tampoc falti, el típic punt geodèsic fet pols, que tampoc falti, i si no ha volat, també trobareu una caixeta per deixar-hi missatges escrits amb bolígraf. Oh. A la manera antiga, com abans, amb el boli, saps?
Molt bé.
Ja està. Però aquí l'estrella són panoràmiques, com sempre, encara que la calitja no sempre hi ajudi. Per cert, ja que hi som...
Què fem?
Què podem fer allà? Contemplar paisatges, sí. Fer el tour per fer la foto.
Sí.
Fer la foto quan et toca, esmorzar o dinar i tornar.
I tornar. I ja està. I s'ha acabat?
I s'ha acabat.
Però incomparable, allò?
Incomparable, incomparable, doncs, i irrepetible.
Irrepetible, molt bé. Gràcies, Gerard.
De res.
Bona nit.
Bona nit.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Parets de la mort sobre la pell.
Doncs va, passant 4 minuts de 2:15 de la matinada, deixem aquests camins perquè tenim en Salvador des de Sabadell, que ens ha trucat al 93207474 i diria que té una resposta que fa una estona jo he dit. La pregunta, vaja, Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, vosaltres.
Molt bé, aquí parlant amb vosaltres. I...
Molt bé.
Fins a les dues, escolta'm, encara tenim feina.
Sí, mira, jo trucava perquè deies això d'una persona que preguntava com desmagnetitzar un tornavís.
Correcte.
A veure, si ens explica d'una manera breu, hem d'entendre una mica què és el magnetisme, que és una propietat de determinats metalls d'orientar les seves partícules positives i negatives, no? Aleshores, per orientar aquestes partícules hem de sotmetre el metall a un camp magnètic fixe. O sigui, en canvi, per desmagnetitzar-les, el tenim que sotmetre a un camp magnètic oscil·lant. A veure, i com es fa això? Bueno, primer també hem de pensar que els metalls aquests, uns tenen una propietat permanent, un magnetisme permanent, i uns altres un magnetisme que no és permanent. I com podem fer això d'orientar-les? Pues amb una bobina elèctrica, que és la que provoca un camp magnètic, i si aquest camp magnètic és en corrent contínua, o sigui, és continu, magnetitzaríem el metall. Mm. I si és en corrent alterna, doncs el desmagnetitzaríem. O sigui, això,
amb una bobina elèctrica i amb corrent alterna. Això
si
ja és,
de màster,
Salvador? Sí. O sigui, mare de Déu.
Bueno. No, bueno, era per explicar una mica. De totes maneres, es troben al mercat, eh? Aquestes bobines es troben, unes que són imants fixos i altres que són endollables i tenen les seves parts electròniques que el fan.
Que
poden fer corrent alterna o corrent contínua i poden magnetitzar i desmagnetitzar. Però, clar, això sempre que sigui un tornavís o un metall que no sigui permanent, perquè si és permanent, si ell té aquesta orientació i és permanent, no es podrà desmagnetitzar.
No es podrà, molt bé. Carai, sí que en saps, eh?
Bueno, no, una mica.
Sí, sí, tant i tant, una mica no, molt. O sigui, molt bé, molt bé. La resposta, molt bé.
Vale.
Doncs escolta, moltes gràcies, Salvador.
De res.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Fins ara.
És que tenim uns ignorants que són savis. Que ignorants, són uns savis. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Miquel?
Molt bé, mira, em volia preguntar, jo com ho fan la família monoparental, o sigui, la dona o l'home que té fills, i ara, per exemple, té que anar a treballar, com s'ho fa? Quines ajudes tenen? Com s'ho fan per poder fer-ho?
Ajudes, vols dir, econòmiques?
Sí, ajudes econòmiques o si tenen alguna ajuda perquè puguin vindre a cuidar els fills o un tema de cangurs o...
D'acord, ajudes que puguin tenir les famílies monoparentals amb fills.
Sí,
d'acord. Molt bé, doncs ja hem pres nota, Miquel.
Gràcies.
Adéu-siau, bona nit. Va, que són 2:15 i jo crec que encara tenim temps, sí que tenim temps, mare de Déu, si tenim temps, de fer i d'obrir el capítol. Sí? Fem ara el capítol de les preguntes contestades? Tots vinga. La setmana passada, com sabeu, va ser la Verge de Montserrat i va generar diverses preguntes. Una d'elles la feia en Frederic, des del barri de les Corts de Barcelona, que volia saber si encara es fa la vetlla de Santa Maria de Montserrat. Doncs bé, Frederic, des de l'abadia de Montserrat ens expliquen que sí, que es fa cada any, i a més que es pot seguir en directe a través del canal de YouTube de l'abadia i de la xarxa de televisions locals. I abans de tancar aquest capítol, volem recordar una trucada que ens va fer nits enrere en Francesc des de Granollers i que tenia com a protagonista el pare de la Sònia Oleart, companya del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio.
Jo em dedico a dibuixar i ja tinc preparada l'exposició de tot el mes d'agost i setembre
fins al 12 de setembre, i el dia 21 d'agost faig la inauguració, que l'alcaldessa surt en programa de festa major, de blanc i blaus, de Granollers. I li faig un homenatge amb el seu pare, que havia sigut entrenador del club bàsquet de Granollers, quan em deia que Calmat.
Ah, d'acord.
De Granollers. I li faig una caricatura, i em van passar la foto, bueno, la foto que surt i el Manel Comas, que tampoc ja no hi és, que ja és mort, i un nord-americà que es deia Mike Phillips, i d'això. I tinc la foto aquesta, i de la foto li tret el rostre d'ell, i li faig un homenatge en l'exposició aquesta. M'agradaria que li pogués transmetre.
Doncs, dit i fet, Francesc, li hem transmès el missatge a la Sonia Oleart, i això és el que ens ha dit.
Hola, Francesc, sóc la Sonia Oleart, i m'han fet arribar el teu missatge, i només dir-te que moltíssimes gràcies, que ens omple d'orgull, que ja saps que imagino que pel meu pare el Granollers va ser una etapa molt important de la seva vida, que el bàsquet era la seva vida, que fa poques setmanes que ens ha deixat i que vaja, que estaria molt content i molt orgullós de rebre aquest homenatge per teva. Res més, només dir-te que de part de la meva mare i la meva germana, doncs que t'ho agraïm de tot cor, que moltíssimes gràcies per pensar en ell i per fer-nos arribar aquesta informació. Vinga, una abraçada, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a la Sonia Oleart per haver contestat aquesta petició que ens feien Francesc des de Granollers. Va, que ens truca el 932017474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per contestar aquella senyora que ha dit que, esclar, que compra melons i síndries i veiem com... Perquè, esclar, no saps d'on... Sí que saps més o menys d'on venen, però no on han estat. Jo el que faig és que les poso la pica a la higuera i la rento amb aigua, després la ben ruixo amb vinagre, perquè el vinagre desinfecta, i després les torno a esclavir, perquè, esclar, no facin l'olor de vinagre. L'aixugo amb paper de cuina i ja està. Vull dir, queda neta. I desinfectada. Llavors, una altra cosa...
Però això ho fa sempre, eh? No ara, sempre, perquè ha sigut
sempre.
Això del...
No. Jo ho faig sempre, sempre. I d'altra fruita, la fruita que es pugui rentar també la deixo allà a la higuera amb aigua o amb un bol, i principalment ara amb les maduixes, també les poso allà amb un bol gros, amb aigua i vinagre, les deixo una mica i les torno, les trec, les torno a esclavir i les faig, perquè jo no hi poso sucre. Només li poso... Bueno, les faig amb iogurt. I ja està.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
I ja està. Perfecte. Una altra cosa. Felicito a la Mercè Ferrer, que avui ha tret el pot de la trapa amb cipots. Se n'han portat entre el que tenia acumulat i el que hi havia 177.000 euros.
Ah, és que abans ens han dit mil i alguna cosa. Jo he pensat, no pot ser.
No.
177.000 euros.
Entre el que ella tenia acumulat, 42. I llavors allà em sembla que aniria 130 o 130, no sé quan.
Mare
Però
meva.
Jo voldria saber què es queda Hisenda, perquè m'havien dit que tots els premis de la ràdio o de la televisió, Hisenda es quedava un 50%. Ho trobo exagerat i bueno... Em perdó, però, bueno, anava a dir una mala paraula.
Sí, no et sent ningú lladre. Aquesta hora, no
em
passa
perdó.
Res.
Una colla de lladres, eh? Ja, perquè sí. Dius, tu t'ho has guanyat i tu has treballat. I que
i has de pagar la meitat, sí.
La meitat, ho trobo, bueno, de veritat. Bueno, jo voldria saber el Montoro, si també li han tret de totes les, bueno, malifetes que ens ha fet, aquell, i aquell, ningú diu res, no sé si ha tornat els calés. Perquè tothom roba, perquè estem plens de xoriços, per no dir una altra cosa, i de lladres, i a sobre ningú torna a res. Ningú... No sé, ens van que dir, fulano total, mira, va, això, però ho ha tornat. No. Ningú torna a res.
No. Ara tu, no paguis tu, eh? Tu un dia no paguis, a veure què passa, no?
Sí, ja. Mira, jo aquest any m'han tornat. Ja m'ho han tornat, eh? Jo ja ho he cobrat.
Ah, mira, veus que bé.
Sí, però jo l'any passat també. Però fins ara jo sempre havia d'anar pagant, eh? Anar pagant. I abans em treien un 30, ai, un 13, ara em treuen un 14 per pujar-me, no sé si, bueno, un 30, ai, no, 15 euros, em van a pujar 15 euros. Doncs ara haig de pagar un 14.
Ja. O sigui, que ja m'ho poden, ja em poden tornar, sí, sí, perquè sí. Ja s'ho han cobrat abans, eh?
Totalment, totalment.
I dius, és una vergonya. Bueno, moltes gràcies.
A tu per trucar.
I moltes felicitats pel programa, que és molt amè i, la veritat, una passada. I, bueno, i fins una altra.
Moltes gràcies.
Que descansis. I que tingueu bona nit.
Igualment.
I que descanseu i molta salut.
Sobretot, molta salut. Això. Gràcies, Maria Pilar.
Bona nit.
Adéu. Ja ho he dit jo, que avui és que és un dels hits, també, eh? Vull dir, el Cepo, però aquesta dona que ha guanyat 170, dite, més de 170, aquí, això ha creat una nova pregunta, que és què es queda Hisenda de tots els premis, eh? Si és això que diu ella, aquest 50%, o no. Va, posem una mica de música perquè de seguida anem al compte, però s'ha de pair, tots aquests diners s'han de poder pair.
Y aturdido pasto de la ansiedad, no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondea. Salvaje de abrigo incierto que acuna el olivar, unge mi alma confusa y triste, ojos azules en los que naufraga. Te he echado tanto de menos, que al llegar cruel del norte el huracán no se apaga en tu puerto el hogar. Mar antiguo, madre salvaje, en tus orillas de rodillas te daré.
Va, que per salvatges el que ens espera per acabar un conte que vam començar diumenge a la nit.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana entrem en aquest submón de la màfia, el joc i la vida nocturna amb els relats del cronista esportiu i escriptor nord-americà Damon Runyon. Coma Negra ha publicat el llibre Dèries de Broadway, editat i traduït per Carme Geronès. Avui sentirem com acaba aquest conte, Operació Sanguínia, que va començar dilluns, l'Anna Maria Ricard. Estàvem aquí, en Charlie Panocha guanya $1,000 fent trampa a la partida de daus de Nathan Detroit. Després obliga el nostre narrador a continuar la nit a ca Lique i el Berro a jugar al faraó. Allà, en Charlie acumula un deute de $130,000, mentre el nostre narrador sent com li va pujant la pressió. Finalment, deixen que en Charlie Panocha guanyi i saldi el deute per tal que marxi. Jo em fixo ben poc en el joc. Vaig fent algun clocull en una cadira una mica apartada i sembla que el descans em va força bé per la pressió. Fins al punt que se m'ha anat al cap quan sortim de Càlic i Alberro, perquè m'imagino que en Charlie em deixa anar-me'n cap a casa a ficar-me al llit. Però encara que sortim a les 6 de la matinada i ja és clar al carrer, en Charlie està engrescadíssim i no hi ha maneres de convèncer-lo que no s'ha d'anar a un lloc que es diu el Club Bohemi. La idea em torna a posar la pressió en marxa perquè el Club Bohemi és un local de mala mort on van els paios i les mosses, que ja se sap que no hi ha res més obert, que porta un tal O'Halloran el punyal, un que ve de Greenwich Village i que tothom té per una mala peça. És de domini públic, que qualsevol pot deixar-hi la pell al local de O'Halloran el punyal, encara que només sigui per fer un trago del licor que s'hi serveix. Però en Charlie Panocha insisteix d'anar-hi i, per descomptat, em toca seguir-lo. D'entrada hi ha pau i tranquil·litat. Fora dels paios i les mosses, que hi ha un racó que venen de tancar tots els caos nocturns possibles. En Charlie Panocha i l'O'Halloran el punyal fan un trago d'una petaca, que aquest es treu de la butxaca dels pantalons per no agafar el licor que se serveix al local, i repassen altres èpoques, quan es feien amb la banda dels Hudson Dusters, quan tot d'un plegat entren quatre pasmes de paisà. Són pasmes fora de servei, que no tenen intenció de perjudicar ningú, que només volen fer un toc abans de tornar a casa, i és probable que ni es fixin en en Charlie Panocha si no es fiquen o no el demanen. Això que saben perfectament qui és i de bona gana l'enxamparien si tinguessin de què acusar-lo, cosa que no és el cas. Per això ni se'l miren. Ara bé, si hi ha una cosa que en Charlie no suporta, és la pasma. En Pic s'asseuen en una taula, els comença a mirar, i al cap de poc sento que diu a l'O'Halloran el punyal. Tu, punyal, li diu. Quin és l'espectacle més bonic del món? No ho sé, Charlie, diu en punyal. Quin és l'espectacle més bonic del món? Quatre pasmes estassats en filera, diu en Charlie. Amb això em vaig esquitllant cap a la porta perquè no m'agrada de tenir problemes amb la pasma i menys amb quatre pasmes, de manera que no veig exactament el que passa. El que sí que veig és que en Charlie Panocha aferra el paguarro amb què un li clava cossa i tot seguit desmunta un sagramental de por. Els tios i les mosses, tots vestits de festa, comencen a xisclar i la meva pressió puja, potser, fins al milió. Vaig cap al pas de la porta, però no surto de seguida com hauria fet qualsevol amb un pèl de sentit comú, sinó que em quedo escoltant què passa dins. Una fressa de bum, plaf, bum, plaf, bum, plaf. No em fa por que hi hagi un tiroteig perquè en Charlie Panocha és massa viu per disparar a un pasma. La cosa pitjor que un paio que pot fer en aquesta ciutat. I la pasma tampoc, perquè no vol que se sàpiga que són en un cau, com el Club Bohemi, quan estan fora de servei. M'imagino, doncs, que allò és pura calistènia. A la fi, s'apaga el rebombori de dins, s'obre la porta, a poc, i compareix en Charlie Panocha, espolsant-se el gec, amb un aire d'allò més satisfet, i per l'escletxa veig un grapat de tius estesos a terra. I encara se senten crits des del racó. Bé, 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 fa en Charlie Panocha. Ja començo a pensar que ha aspirat i em puja la mosca al nas, però veig que ets aquí. Sortim d'aquest cau que hi ha massa fressa i un no se sent ni els pensaments. Anem a casa i que la dona ens faci un xic d'esmorzar. Després agafarem el llit. Ara mateix uns ous amb pernil se'ns posarien al moll de l'os. Ja m'agradaria a mi de menjar uns ous amb pernil ara mateix, però no em ve de gust d'anar a can Charlie Panocha. En tinc prou de Charlie per un bon fart de temps. I no em fa cap goig de ficar-me a la seva vida privada, tot i que em sorprèn de saber que en té, de vida privada. Crec que en alguna ocasió sento dir que en Charlie Panocha es casa amb una mosseta del barri i que viu per la banda de la desena avinguda, el rovell de l'ou de Broadway, però ningú no en sap gaire res i tothom pensa que, si és cert, la seva dona deu estar mig enterrada en vida. Ara bé, encara que no vulgui anar a can Charlie, no puc rebutjar una invitació tan cortesa d'anar a menjar uns ous amb pernil, sobretot perquè em mira molt sorprès quan no em veu gaire entusiasmat i penso que no convida a casa seva qualsevol. O sigui que li dono les gràcies i li dic que res no em faria tan feliç com els ous i el pernil que ens prepararà la seva dona i avancem xino-xano per la desena avinguda cap al carrer 45. Encara és aviat, i els botiguers van obrint els negocis, les criatures saltironegen per les voreres camí de l'escola, amb els seus hi-hi-hi-hi, les mosses, ja granades, espolsen la roba del llit, i això i allò a les finestres, però tan bon punt veuen en Charlie Panocha i a mi, a prop, tothom calla i m'adono del respecte que li tenen al veïnat. Els botiguers es fiquen cap dins. La mainada deixa els saltirons i l'enrigolament i tiren endavant mig de puntetes mentre que les que es polsen roba amaguen el cap i es fa la pau al carrer. Tot el que se sent són els talons de les sabates d'en Charlie que piquen el paviment. Davant d'un local hi ha un carro de repartiment de gel tirat per dos cavalls i quan en Charlie Panocha els veu sembla que se li ve al cap una gran idea. S'atura i se'ls mira amb molt de deteniment, i això que jo no veig res més que cavalls normals i corrents, corpulents, grassos, una mica endormiscats, això també. Després en Charlie Panocha em diu, jo de jove, fa, no et pots imaginar la dreta que gasto. Clavo cop de puny al cap d'un cavall i el tiro per terra. No sé si no he perdut força, diu. L'últim poli que he tostat fa una estona s'ha refet dos cops abans d'anar de morros. S'acosta un dels cavalls del carro del gel, agafa impuls i clava el puny dret entre ull i ull de la bèstia que té a mig pam. I el senyor aquí cau de genollons amb un aire de sorpresa considerable. A la meva època he vist púgils contundents fins a endent-s'hi en el seu millor moment, però la potència d'en Charlie amb el cavall, mai. El que mena el carro surt com una exhalació del local enfurismat del que li han fet al cavall, però quan veu en Charlie Panocha es calma l'acte, se'n torna dins deixant l'animal allà, atuït, i nosaltres tirem endavant. A la fi arribem a la porta d'una casa on diu en Charlie que viu, i al davant hi ha un macarroni amb un carret carregat de fruita, verdura i coses d'aquestes que en Charlie Panocha volca abans d'entrar. El macarroni deixa anar uns grans brams que deuen ser insults que ens dirigeix en macarroni, suposo. Jo m'alegro moltíssim d'haver arribat a la fi a algun lloc perquè noto que la pressió se'm va enfilant de mala manera cada minut que vaig passant amb en Charlie Panocha. Pugem dos trams d'escala, en Charlie obre una porta i entrem en una estança on veig una mossa pèl roja, petita i delicada, un tap de bassa que sembla que acaba de sortir de la pallissa perquè aquella cavallera rogenca li vola d'aquí i allà i té els ulls mig enganxats de son. De primer la veig com una nina, però després no sé què té els ulls que em fa pensar que té entrevessada tota la humanitat. Hola, preciosa, diu en Charlie Panocha. Ens fas uns ous amb pernil, a mi i al meu col·lega, venim cansats d'anar amunt i avall. I la nineta pèl-roja es limita a mirar-se'l sense dir res. Està dreta al mig de l'estança amb una mà a l'esquena, que tot d'una mou i mostra un bat de béisbol, d'aquests que fan servir els nanos, que compren per quatre xavos, i sense més ni més sento una cosa així com un bum-plaf. I veig que clava un cop a la crisma en Charlie Panocha. Naturalment quedo esgarrifat del que veig i m'imagino que en Charlie la mata a l'acte. Que jo tinc un embolic de por com a testimoni de l'assassinat i em cauen uns anys de presó, com a tots els testimonis del que sigui en aquesta ciutat, però en Charlie es deixa anar en un valencià en un racó amb una mà al cap i va dient «Un moment, preciosa, recordo que diu, tenim companyia per esmorzar?» Tot seguit, la menuda pèl roja es tomba cap a mi i m'adreça una mirada que no se me n'anirà mai més del cap, tot i que li somric afable i deixo anar que fa un dia molt maco. Al cap d'una mica em mira i em diu «Vostè és l'arreplegat que fa córrer tota la nit el meu marit?» «És vostè l'arreplegat?» Se m'acosta i jo cap a la porta amb la pressió superdescontrolada perquè veig molt clar que la dona d'en Charlie Panocha està esverada de mala manera. Agafo el pom i noto un patac a la crisma que m'està rumiu que ha d'haver estat el bat de béisbol, si bé al moment mateix penso que m'ha caigut el sostre a sobre. No sé ni com aconsegueixo obrir la porta, perquè el cap em roda, les cames em fallen, però quan ho recordo, veig que baixo com un llamp i que de mica en mica em toca l'aire del carrer i em veig salvat. Ara bé, tot d'una, noto un paf a la crisma i penso que la pressió se m'ha anat tan amunt que em surt a raig en fora de la clepsa. Em tombo i veig que la dona d'en Charlie és a tocar del carret del macarroni i m'està llançant fruita, verdura i coses d'aquestes. Però el que m'ha tocat el clatell no és una poma, ni un préssec, ni un nap, ni una col, ni tampoc un meló, sinó un tros de rajol que el macarroni té a sobre de les bosses de paper on posa la mercaderia. El tros aquest és el que em fa un nyanyo tan gros al cap que el doctor Brennan, l'endemà, quan hi vaig per això de la panxa, es pensa que tinc un tumor, cosa que no li contradic. De tota manera, diu el doctor Brennan, quan em torna a prendre la pressió, Ara té la pressió per sota del normal i, en aquest sentit, no corre cap perill. Cosa que demostra el que ens ajuda a fer una vida un xic més tranquil·la, afegeix. Són $10, diu. Doncs així acaba la preciosa línia d'en Damon Runyon, que hem llegit aquests últims 3 dies. Demà, una nova història. Demà tornem a partir de les 12, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Us deixem ara amb les notícies de les 2. Que descanseu. Bona nit, fins demà.